Dos minuts per sobre del punt de dos quarts de 12 del matí. Sergio, què vas veure ahir a la tele?
Doncs ahir una mica de tot. Hi havia motos, per tant s'havia de prestar una miqueta d'atenció.
Sí senyor, als Estats Units, i clar, l'horari per nosaltres era nocturn.
Exacte, també hi havia Fórmula 1, i a més per la nit a l'NTV teníem The Valleys, que és aquest programa espantós que ja va comentar el John Sindreu divendres, i que tot i ser espantós, ho hem d'admetre, m'encanta. Però bé, avui no parlarem de The Valleys, i ho tenia pensat, de fet, parlar de The Valleys, sinó que l'altre dia el Grigall, els companys del Grigall, van posar una sintonia que em va cridar molt l'atenció, i era la cançó del món d'en Bigman, aquell programa mític de... que fèiem a Super 3 en el seu moment, un programa nord-americà, i vaig dir, ostres, podríem parlar del món d'en Bigman, que fa molt de temps que no s'ensenya a parlar, i això és el que farem avui. Però abans, com sempre, repassem les audiències del cap de setmana. Evidentment, el motor va dominar les audiències d'ahir diumenge. Només a Catalunya, la cursa de MotoGP va tenir 868.000 espectadors, i de Fórmula 1 va tenir 699.000 espectadors. Una barbaritat de gent que va veure aquestes curses. Clar, això parlem a nivell Catalunya, a nivell de l'estat espanyol. Només les motos van fer 4 milions d'espectadors, un 23,7% del share, que és un resultat magnífic en aquest cas. I més que les motos sempre estan per darrere de la Fórmula 1, en aquest cas sembla que...
s'ha invertit la tendència. Catalunya, sí, ho hem comentat, i ara veient les dades d'audiències de l'Estat, també?
Pues, confirmadíssima, exacte. O sigui, sembla que les motos últimament interessen més, i a més era una hora que, bueno, era bastant agraïda, i més un diumenge cap al vespre, veure les motos, jo crec que aquest que els agrada el món del motor era molt, molt agraït. El 30 minuts sobre el català, que s'esperava moltíssim, 600.000 espectadors en aquesta edició. Recordem que la setmana passada no van arribar a 300.000 espectadors, per tant, un tema molt atractiu que bé, que va tenir aquesta bona acollida. Per tant, enhorabona als companys de TV3 per aquest reportatge i per aquesta bona audiència. D'altra banda, dissabte, la Sexta Noche segueix la seva trajectòria ascendent, va fer un 8,6%, i el Gran Debate va caure a un 11,6%, que és una cosa bastant insòlita, i una cosa que, de debò, em fa feliç, això, eh? Les Bodes de Sálvame...
Mira, anava a preguntar-te.
Passa del 16,4% al 11,6%. Ai, gràcies, podem respirar tranquils i esperança encara a nivell d'audiència. Això sí, el Salamé Deluxe, 16,4% els de divendres, i poca cosa més, la veritat, la tendència de sempre, Antena 3 i Telecinco al capdavant de tot. I d'això hem de parlar també una mica, perquè ha sortit l'EGM aquest cap de setmana i avui hem sabut els resultats, i en televisió Telecinco es manté líder en l'últim EGM, una cosa que ja s'esperava, amb un 17,5%, seguit a Televisió Espanyola amb un 16,7% i Antena 3 amb un 15,3%. És curiós perquè últimament Antena 3 havia guanyat la partida una mica a Telecinco, a les audiències, però sembla que en el global de l'any doncs no hi ha batalla. Telecinco segueix molt per endavant de qualsevol de les cadenes que segueixen. 4 amb un 5,3%, la Sexta amb un 5%, canals, les autonòmiques, amb menys de 4% de l'audiència. Vaja, és evident que ha de sortir aquest resultat, perquè si es fa en un conjunt de tot l'estat espanyol, és normal que TV3 tingui un 2,3%, que està molt i molt bé, tot s'ha de dir, a nivell del conjunt. I una dada que m'ha cridat molt l'atenció, perquè no s'ha comentat prou, crec, és que les televisions temàtiques, és a dir, totes les de la TNT, per entendre'ns, el Neox, l'Explora, la Sexta 3, ha aconseguit en total un 22,2% de l'audiència, del share en aquest cas. Això és molt positiu, vol dir que l'audiència està molt més diversificada i la gent escull molt més el que vol veure. Guanya la Telecinco, en aquest cas, tota junta, que és una cosa que fa 5 anys era impensable que passés. Des d'aquí, enhorabona, i esperem que aquest projecte de llei, mitjançant el qual es volen retirar dos dels canals amb els quals quedarien fora 4 programes, és a dir, 4 emissores de televisió, es tira enrere, perquè en aquest cas aquest resultat seria impossible. No tindríem ni les estratègies, no tindríem el Neox, no tindríem l'Explora, per tant, seria impensable que això passés.
I queda demostrat que ara mateix aquests canals els consumim.
Exacte, i per mi és una molt bona notícia, i per sobretot per l'espectador, que té la possibilitat d'escollir què vol veure, quin tipus de contingut vol veure. A partir d'ara, el que sí que és important és que cada televisió tingui la responsabilitat de fer una televisió de qualitat, que és una cosa que molt sovint no passa. També està bé que hi hagi teleescombraria una miqueta, però amb mesura. Per exemple, l'NTV i Telecinco ho porten a uns límits extrapolats, exageradíssims.
O, per exemple, Telecinco ja estava al límit, no li feia fer falta Les bodes de Salomé.
No li feia falta, més per l'audiència que treia, tenia una franja que no funcionava massa bé. Cert que l'han sabut salvar moltíssim amb aquest programa, però és més del mateix, i realment Telecinco s'ho hauria de fer mirar. No sé, amb el temps, això quina factura li passarà a Telecinco, no sé si això el salvarà, o al contrari, si els portarà a la misèria. És molt complicat de dir, però tant de bo la gent prengui consciència i consumeixi televisió de qualitat, que n'hi ha i de molt, molt bona. L'únic que s'ha de fer és buscar-la. A vegades no ens ve soleta com Telecinco i Antena 3, que és l'opció fàcil, sinó que hem d'anar a cercar-la. Com a resultat alarmant, això sí, a mi m'ho sembla, i és que una televisió pública com la 2 tingui un 2% del share en tot l'any, vaja, és greu, i més tenint en compte que potser més de les millors televisions que podem veure ara mateix. És un molt mal resultat que s'haurien de replantejar, no sé si en una campanya publicitària de qualitat, amb una programació millor, tot i que jo trobo que és molt bona, però el primer que no la veu sóc jo, vull dir, no... Clar, jo trobo que no es costa buscar el problema d'on ve, però es fa molt bona tele en aquesta emissora, potser millor que Televisió Espanyola, la primera, però s'hauria de comunicar d'una altra manera, poder.
Doncs aquests són els resultats de l'EGM en televisió. Em sembla que portes un apunt i entrem al món d'en Bigman.
Sí, avui s'ha sabut que Dexter acabarà aquest any. En principi havien de ser 9 temporades, però avui s'ha confirmat que seran 8. A finals de juny d'aquest any començarà la darrera temporada de Dexter, que també s'ha de dir que la trama ja estava enfocada cap a un camí que era complicat de sortir-ne i ha de tenir un final.
Doncs veurem. Males o bones notícies pels fans de bones. La sèrie, perquè si ha d'acabar la 8a temporada i ho ha de fer, però encara de forma digna, que ho faci.
Jo crec que acabarà de forma molt digna, i és que, de fet, és una de les sèries més importants dels últims anys, i si no fos per aquesta sèrie, Homeland seria impossible, perquè la tele que feia possible, la productora que fa possible aquesta sèrie, és la mateixa de Homeland. Si no hagués estat per l'èxit de Dexter, ningú hagués cregut en aquesta altra segona ficció, que de qualitat potser és una mica millor.
Recuperem una sintonia de la infància, Sergio?
Recuperem una sintonia, m'ha fet molta il·lusió, però no comencem amb la sintonia, comencem amb la introducció, amb els pingüins inclosos.
Fet! Les mosques només viuen una mitjana de 2 setmanes, tret que les mateu abans. Sóc en Bigman i acabeu d'entrar al món d'en Bigman! Bigman!
El Raül ha canviat la cara, ara quan ha sonat el Bigman explicant l'exclusivitat de les mosques, en aquest sentit. A mi em va fer molt feliç, de debò, divendres, recuperar aquesta música. De debò que em va fer molta, molta il·lusió. Potser és els programes de televisió que recordo més estima, de quan era petit, a part de Bola de Drac, l'Aral i tot això que es podia veure en aquell moment. El món d'en Bigman realment va ser fantàstic, va ser una d'aquelles sèries que es veia amb molta il·lusió. A més, durava molt poquet, durava 10 minuts, passava volant en aquell moment i era fantàstic. Recordem, pels quals no estiguin situats ara mateix, és un programa nord-americà que es va estrenar l'any 92 a Estats Units, que va arribar aquí l'any 94, com la majoria de... va ser l'esclat, podríem dir, del Club Super 3, que va començar a tenir molta força en aquell moment, el 94. Un programa protagonitzat per un noi que es deia Paul Zalum i pel Mark Ritz, que són el Bigman i el Lester. El Bigman era el científic boig i el Lester era un home disfressat de rata, que ara com que costaria entendre una miqueta. El Bigman el que feia era explicar problemes físics, matemàtics, químics, a través d'exemples pràctics i amb una gràcia que de debò més d'un voldria tenir ara mateix. Jo crec que el Ponset es deu mirar allà amb ell per explicar certes coses a vegades. De fet, era fantàstic la manera que he d'explicar-ho. De fet, per aquests que no ho hagin vist mai, podrien tenir un petit tast del que era el món d'en Bigman mirant l'Hormiguero, una mica, perquè a vegades quan sortia el Flip i feia aquelles coses que feia, sí que és una còpia barata, però una mica aquesta és l'essència, de portar exemples químics a la pràctica, a la televisió, fer-ho atractiu, fer-ho d'una manera ben divertida per tots els públics, especialment pels nanos, i el més interessant de tot, fer que aquesta canalla s'interessés per la ciència, que és una cosa que costa a vegades molt de fer. És més fàcil fins i tot fer que algú s'interessi per la literatura que per la ciència, i en aquest cas ho aconseguien amb moltíssima moltíssima facilitat, fins al punt que ara un record de la infància que tenia mentre preparava aquesta secció, un dia vaig fer estalactites, seguir les instruccions del Bigman. S'havia d'agafar un parell d'escuradents amb un fil, ficar aigua a un plat i amb sal, i amb allò ja sortia. Era una cosa fantàstica, no me recordo com s'havia de fer tot, però era increïble, feia moltíssima il·lusió veure com era veritat el que veies a la televisió. Era ficció, però era real, i això és una cosa que potser es trobava a faltar a la televisió, tot molt vuitanter o noranter, depèn com li vulguis dir, i molt, molt divertit. Ara el Raül, abans d'entrar, em recordava una cosa que sí que tenia pensat comentar, que és el tema de les cartes dels espectadors, en aquest sentit. I és que hi havia un moment del programa en què el Bigman i la seva ajudant, que era una actriu que va anar canviant segons les temporades, quatre temporades del món d'en Bigman, llegien cartes de l'audiència. Clar, quan ho llegien, això era un programa americà, i deien, començaven a llegir, mira, el Joan de Mataró ens demana com és possible que els esquimals visquin en iglús, bla, bla, bla. Després, la Laia de Berga ens diu que tal. Clar, era un programa americà, ningú enviava les cartes al món d'en Bigman des de Catalunya. De fet, no es donava en cap moment una direcció postal per enviar-ho, però tot i així tenia aquesta gràcia, i clar, jo el dia que vaig descobrir que realment no era mentida allò, que eren
que les teves cartes que enviaves no sortien al programa.
No arribaven pas, només arribaven les cartes dels nens americans. En aquest cas, les meves no arribaven. Allò va ser una gran decepció, però tot i així, aquella il·lusió que donava era fantàstica. De fet, es troba a faltar un programa d'aquesta qualitat quan a ciència per nanos. Sí que és cert que hi ha molt bona televisió infantil últimament, és una cosa que sí que he anat veient últimament, que hi ha molts bons programes, hi ha tant fets de carn i ossos com de dibuixos animats. Però sí que es troba a faltar algun tipus de programa de divulgació com aquest, que ho transmetia amb tanta naturalitat, amb els pingüins aquells fantàstics que es feien les preguntes al principi, amb un doblatge de luxe, amb l'Eduard Farelo i el Jordi Rollo al capdavant del doblatge, i de debò unes sintonies que són fantàstiques, uns coneixements adquirits fantàstics que ni a l'escola s'haguessin après, i un profe de luxe que vam tenir com era el Bigman, que ara ja no exerceix com a tal, però que el recordem amb molta estima.
Sens dubte un personatge cridaner en Bigman, i el format d'aquest programa, com dèiem, breu, 10 minuts dins del Super 3 des de l'any 94 al món d'en Bigman.
Que torni.
No sé si és possible ja això, aquestes alçades, però vaja, des d'aquí la crida queda feta.
Ja faré un truc a TV3 per demanar, no pateixis.
Avui ens quedem amb la recomanació del Sergio, al món d'en Bigman. Això és tot, no?
Això és tot, ja ho tenim.
Doncs nosaltres ara fem pausa per la publicitat, i l'Eduard Gené, com cada dilluns, ens ve a explicar les seves batalletes. Avui ens parlarà de Sant Jordi, sota les ombres d'en Grey.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.